A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, bona tarda, bon divendres. Bé, diríem, m'atreviré a dir recta final de la tertúlia per aquesta temporada, diguem, preestiu. Avui tinc dos convidats. Josep Majoral, benvingut.
Gràcies, molt bon dia.
Un plaer, tanques temporada, per dir-ho així, no?
Bé, ja està bé.
Això és com quan vas al bingo, no? Últims, no? Una miqueta, per dir-ho així. Per fer-nos companyia avui també a l'estudi, Enric Sorribas, gràcies per estar aquí.
A vosaltres, per convidar-me.
Sí, últims convidats. Sí. Bueno, després al setembre ens tornem a veure, no? Però, ben tenia que tenir dos o tres o equips per acabar. Bueno, és un moment, doncs, àlgic, perquè alguns també juliol ja han fet vacances i altres doncs, les estan desitjant,
olorant,
entre cometes.
Olorant.
Bueno, si sou dels que torneu, doncs ànims que ja els heu gaudit i resta l'agost, i els que aneu a marxar, doncs que les aprofitim molt, no? per dir-ho així. Una cosa que, bé, ha sortit notícia, 10,5 milions per estadístiques en els propers 4 anys. Jo reconec que quan he vist la xifra m'he dit, caram, si cap al calés fer estadístiques. En moments de contenció, dius, o que el senyor Lledó diu que hi ha contenció, dius, caram, dius, és una miqueta antagònic, no?, la notícia una cosa amb l'altra.
Bueno, home, tot depèn de les que se'n facin, no? Aquí jo crec que, bueno, primera, que si es fan estadístiques s'han de fer bé i s'han d'avaluar bé. Això és la base important, perquè tenir dades i no saber-les interpretar o no fer-les bé, no serveix per res. I després de veure també doncs, el número que se'n fan i realment sobre què es fan aquestes estadístiques, no?
Correcte. Aquí els números, com més d'una vegada s'ha dit, se li poden fer dir moltes coses i ballar de moltes maneres, no, Josep?
Sí, està clar. Jo comparteixo plenament el que diu el company. És a dir, l'estadística és necessària per saber cap on anem i on som exactament, però al final cal seleccionar quina estadística necessitem per poder avançar amb criteris clars, no? I sí, quan el ministre diu que s'ha de fer estalvis, doncs i l'endemà surt aquesta notícia, doncs la veritat és que, bueno, com tu bé dius, una cosa no va pas alineada amb l'altra i, per tant, bueno, com sempre dic, les coses clares, un full de ruta clar, què és el que volem i quin model de país volem, la qual cosa no em sembla veure-ho escrit.
Sí, potser no entra en l'estadística, el que dius tu, Josep, aquest model de país, perquè, per dada, un 15% d'increment també d'aquest pressupost. Aleshores dius, clar, ostres, un 15% de 10 milions són calés, per dir-ho així, eh?
No, sí. Bueno, però és això, com tal que comenta el Josep. Si no sabem exactament què hi ha, al final, posar xifres està molt bé, a on les col·loques doncs, també està molt bé, i després allò, el joc dels trileros, no? D'on està la bolita, no? I vas movent. Jo crec que un pla estratègic, igual que fem amb una empresa, ja parlo del meu cas concret, nosaltres fem un pla estratègic cada any, es revisa, s'analitza, es fa seguiment, quan hi ha desviacions s'han d'explicar les desviacions i a partir d'aquí planifiques endavant, perquè, escolta, doncs, igual que va passar la pandèmia, que t'ho trenca tot, doncs has de ser conscient que les coses passen i has de saber de manera operativa, no?, anar fent cosetes. Però, clar, primer has de tenir molt clar cap on vols anar i com diu Josep, igual tampoc està, o almenys no es trasllada prou clarament cap on es vol anar.
El que potser sí, hi ha unes que són, diguem, anuals, trimestrals, semestrals, per veure, doncs, afluència turística i altres coses, doncs, indicatius, tant per govern com per algunes corporacions, alguns sectors d'activitats, i altres que estan potser, diguem, no diré sobtades, però tampoc improvisades, però segons la percepció dius, doncs mira, en tenim que fer una per això o per l'altra. Ara, això no, com no hi ha full de ruta o potser no es comuniquen, és una suposició que estic fent, no?, d'aquestes recurrents, perquè suposo que també que a nivell de comú, tu que ho coneixes molt bé, Josep, també cada any doncs, dius, bueno, sí, cada equips temps tenim que fer doncs, un anàlisi de certs paràmetres per comuns, per exemple.
Sí, ho comparteixo plenament, però ho he dit, per fer una estadística necessitem saber on estem, però també necessitem saber on volem anar. Parles d'estadístiques turístiques, està molt bé saber que ens ha arribat pues, a 8 milions de turistes aquest any, està molt bé saber-ho, però potser no és prioritari. Penso que el prioritari és saber quin model turístic volem. Quan tinguem clar quin model turístic volem, anem a analitzar estadísticament què tenim i com farem per variar o canviar, com deia el company, el model, en aquest cas turístic, no? I això és un exemple però jo crec que això aplica a tots els departaments de qualsevol comú o ministeris o fins i tot a nivell empresarial.
No, ara que comentaves de turisme, bé, hi ha hagut una data que tenim menys visitants, però tenim més turistes, un 25,6% més de turistes i un 27% menys d'excursionistes, o sigui que aquesta, diguem, no desestacionalització, però tenir una miqueta més de presència dies seguits a nivell de turisme, perquè és un model de consum diferent i tal, bueno, per aquestes xifres dona que s'està fent un pas cap a aquest sentit també.
Sí, aviam, el que s'ha d'intentar sempre, en la mesura que es pugui, és linealitzar els ingressos, no? En aquest cas, considerant turista, assimilar-ho a ingrés, és important que hi hagi una desestacionalització i no tot i focalitat com estava abans, els 3-4 mesos d'hivern i poder 2 mesos de l'estiu, no? Que tinguem la possibilitat de més o menys tenir-ho clar. Està bé, eh? Passa que els percentatges igual no són iguals, és a dir, una caiguda d'un 25% en l'excursionista igual no compensa la pujada del 27% en el no excursionista, no? Perquè al final és un tema de magnituds i de valors absoluts. Aquí també s'ha de veure després aquests turistes, si són excursionistes o són pernoctacions, si són les mateixes pernoctacions, si tenen la mateixa despesa, a on va aquesta despesa, i tot això també va molt lligat al que comentava el Josep, no? De quin model de país volem.
Sí, cerca aquest xifres, doncs, bueno, és el que diu l'Enric, quin és el valor al final del que es perd d'un cantó per aquest percentatge i què es guanya de l'altre, si es fa el balanç o si sortim guanyant al final.
És així, també hi ha un altre punt que afegeixo, que no només és un tema econòmic pur i dur, sinó quants negocis viuen d'un o l'altre tipus de turista i què comporta fer caure l'un i fer pujar l'altre. Això al final és un tema també social que penso que té un impacte important a nivell de país.
Bueno, per el que dieu, els hotelers estaven optimistes per repetir les xifres del 2024 de juliol i agost. Bueno, de moment, la tendència va per un cert bon camí. Ara això és sempre el mateix, no? És que quan acaba la temporada que es fa l'anàlisi del número i, bueno, on hem millorat aquest any, on hem, diguem, no fallat, però on hem tingut, doncs, no tant èxit, i a partir d'aquí, doncs, com podem rectificar. Això és un any rere any d'anar replantejant-se, doncs, i adaptant-se també.
Home, és que és bàsic, en funció de la informació que tens, per això et dic que l'anàlisi de la informació és molt important per poder anar afinant el que vols, no? Això, el concepte anglès es diu fine tuning, no? Que és allò de que quan sintonitzes, no? Doncs, pues intentar que les distorsions siguin mínimes i anar a buscar, doncs, realment o assolir aquell objectiu que t'has marcat. I si no l'assoleixes per raons X, saber quines són aquestes raons, i ara, pues, l'any següent intentar fer-ho millor.
D'aquesta oferta, aquest any, per Sant Julià, tu que has sigut cònsol de la parròquia, bé, hi ha hagut una nova proposta per part del Tobotronc, doncs, de fer activitat al capvespre, per dir-ho així, per, doncs, gaudir la muntanya en un altre moment. Bueno, també és un atractiu turístic més, potser? Es veurà a final de temporada?
Bueno, es veurà a finals de temporada, no és una activitat nova, això ja es venia fent des de fa com a mínim 2-3 anys, però aquí una mica per resumir el que veníem dient fins ara, no? Un dels objectius de la societat sí que era reduir el nombre de visitants i augmentar el consum econòmic, parlant, de cada un d'aquests, no? Això es va lograr amb el que va comportar, i bé, penso que és el que dèiem abans de les estadístiques, no? Mirem què tenim, on anem i sobretot cap a on volem anar per poder avançar amb uns criteris clars. I bueno, penso que és el camí que es va agafar en el seu moment i penso que és el camí que s'ha de seguir.
Sí, és que el bosc de la Rabassa, per dir-ho així, potser per famílies és un bosc amable, perquè potser no tens tants desnivell com en altres parròquies, hi ha tota la part alta que és més planera, sí que hi ha hagut, doncs, esdeveniments de bicis amb la Scott Marathon Cup que es va fer, doncs, també a finals de juliol, no, perdó, finals de juny, principis de juliol. Clar, tot això estem també repartint en les parròquies les activitats esportives, els esdeveniments esportius, i aquí beneficia tant el país com a les parròquies.
Sí, si parlem de Naturalandia en concret, és evident que per mi és un projecte de caire nacional, perquè al final la gent que puja a Naturalandia, estaríem parlant de 130-140.000 visites l'any, doncs al final són gent que pernocta al país i no a Sant Julià, malauradament, i per tant jo penso que és un valor afegit al país, bé, que aquest projecte com un valor afegit a la resta de projectes que ofereix el país en general a nivell turístic.
La part, diguem, excursió muntanya i passeig a famílies potser també és un destí que s'ha, diguem, valorat més potser per algunes famílies que no pas en altres parròquies, també per tota aquesta oferta, també per la canalla i d'activitats.
Bé, al final cada projecte té el seu atractiu, doncs en aquest cas sí, Naturland està enfocat molt en aquest turisme de família, i bueno, Pal també va una mica cap aquí, però bé, insisteixo en aquest, crec que el que falta aquí és ser capaços de trobar més unió entre projectes, entre Gran Valira, entre Pal, Naturland, i ser capaços de poder oferir al turista o potser un projecte més conjunt.
Això el que diu el Josep, Enric, és cert que amb set comuns a vegades dius no hi ha competència, però sí que cadascú doncs té la seva política per al seu cantó. A part, quan dic política, no el color polític, o sigui, la seva visió, i a partir d'aquí a vegades sí que hi ha estratègies potser més comunes a fer entre comuns, també.
Sí, a vegades la sensació que tinc és que en un mateix cap de setmana es foten moltes coses i és impossible estar a totes, no? I després n'hi ha algun altre que es queda com penjat. Ara no sé, clar, jo no sé, evidentment no he estat mai en política ni sé la facilitat o la dificultat que té organitzar certes coses, i a més de manera comú, eh? Però aquella sensació de dir, hòstia, aquest cap de setmana hi ha de tot i el país està col·lapsat perquè hi ha de tot, no sé si seria millor d'alguna manera poder coordinar, i no sé, igual que es fa un concert a Barcelona, i si, jo què sé, pues, si ve la Katy Perry, pues, no vindrà Rammstein, i, o almenys que no coincideixi el mateix dia, perquè és molt complicat, no? Aleshores, igual és millor, si pots, de manera, i això sí que és un tema de coordinació global, i escolteu, mira, tots tenim això, evidentment, si és un esdeveniment d'hivern, l'has de fer l'hivern, no podràs fer el juny, però de manera de dir, escolta, mirem de quina manera ho podem planificar al llarg de l'any en la temporada que correspon, perquè més o menys cada cap de setmana tinguis una, dues o tres activitats. El que no pot ser és que un cap de setmana en tinguis sis i un altre no en tinguis cap. Si no m'equivoco, fa dues o tres setmanes hi havia la Olympus Race, hi havia una de ciclisme, i penses, hòstia, hi ha un moment que col·lapses el país, no? D'alguna manera, igual totes tampoc calien aquest cap de setmana, no?
Sí, és trobar dades i que difícil a vegades de contentar tothom, però, per exemple, del que dius, Enric, tenim l'exemple per aquest cap de setmana en un altre àmbit, Festa Major d'Escaldes, Festa Major
de Sant Julià.
O sigui que també el que ven xurros, per dir-ho així, dius, bueno, on poso la caravana, no?, per dir-ho així.
Sí, sí. No, és que per això et dic que, aviam, la Festa Major sí que està molt clar que aquí va amb una data i aquí és molt difícil, al final, poder-ho arreglar, no? Però jo ja parlo del que són esdeveniments puntuals, no sé, per l'exemple, el que deies tu, la cursa ciclista, però home, si en fas una, que aquell cap de setmana no en tinguis dos, perquè si algú hi vol venir, doncs haurà de triar, i es tracta de no triar, es tracta de que pugui venir a les dues, no? I això és aplicable a un concert o a una galeria d'art o 54 coses, no? I aleshores, doncs, home, tenint en compte que som un país petitó, que jo crec que coordinar aquestes coses seria relativament fàcil, relativament, i dic, clavar-ho és impossible, però sí que d'alguna manera doncs fer que pogués haver aquest trànsit, que crec que és el que comentava el Josep, dir, escolta, doncs mira, entre Naturland, Palarinsal, Gran Valira, d'alguna manera poder coordinar les coses i la gent, doncs, fer-li una certa rotació, no?, que així tots estaríem contents. I després ja, que la gent, evidentment, és lliure de triar, i si vol pernoctar un lloc o un altre, o li és més còmode estar dalt, això ja és una altra història. Però sí que facilitar a la gent, dir, escolta, pues mira, d'aquí te'n pots anar aquí perquè hi ha un acte o un esdeveniment de tal lloc a tal lloc, i és coordinat, i la informació la facilitem tots, i no em quedo en el meu, sol et dono el meu, tanco aquí, i perquè crec que això al final va contra nosaltres. I també paro com a país, perquè hi ha vegades que col·lapsem el país, i tampoc saps què fotre. Jo et dic, va ser fa dues o tres setmanes que a més va caure també la del pulpo, que es diu, no?, que va ploure molt, però és que si a més no hagués plogut i la gent s'hagués hagut de moure pel país, no sé com s'hagués pogut moure, perquè es va col·lapsar tot.
Sí, quan varen fer la clàssica Andorra, la primera cursa, diguem, professional.
Sí, però a més hi havia algun altre esdeveniment en algun altre lloc. Sí. I per això, clar, hi ha un moment que, bueno, exactament, si jo, per exemple, vull fer muntanya, on vaig? Perquè, clar, en algun moment hauria de creuar el país per anar a algun lloc. No pots anar de cap altra manera, no? O si algú volia sortir del país, com ho fa? Vull dir que hi ha cosetes que penses, home, igual una miqueta més de coordinació entre tots ens seria més fàcil perquè la gent vingués i tingués clar un panorama, i perquè després a nivell de país també es poguessin moure ells i el que dius tu, no? el que ven xurros, que pugui estar una setmana aquí, una setmana aquí, una setmana aquí, i almenys fa el negoci redonent, no?
Sí, del que diu l'Enric Josep, és cert que, bé, hi ha l'Andorra Agenda a nivell de pàgina web que dona les informacions, el que a vegades potser, no sé, a nivell de forans, si hi ha una consulta d'aquesta agenda també per també atraure turisme, perquè potser nosaltres locals i nacionals ho tenim més a la mà, dius, però clar, algú que ve de fora, dius, de qualsevol, diguem, regió propera de Catalunya o de França, dius, hòstia, consulto què fan a Andorra i vinc, o ho sap per quins altres motius.
Bueno, aquí per mi s'hi afegeixen diversos temes. El primer tema és la comunicació, que és bàsica i de cara al visitant és bàsic, no? Després hi ha l'altra part, aquesta part més, entre cometes, empresarial, com pot ser Naturland o Palarinsal, que al final, malgrat hi hagi una inversió pública important, no deixen de ser gestions, en teoria, privades, empresarials, i per tant aquí penso que és bastant més fàcil arribar amb una entesa. Nosaltres, Camp Rabassa o Naturland, amb Pal, ja estàvem treballant forfets, entre cometes, conjunts pel tema de les bicicletes. Bueno, doncs penso que és el camí a seguir. Ens va ser impossible, ho dic literalment, arribar a una entesa amb Gran Valira, pel motiu que sigui, segurament parlàvem de competència, doncs potser vagi per aquí. Però en tot cas, a nivell de comuns, la teoria és aquesta, la comparteixo plenament, hauria de ser així, però a la pràctica és una altra. Hi ha molts pocs caps de setmana a l'estiu, tots volem fer coses a la nostra parròquia, tots volem que el bar estigui obert i es guanyi la vida, i llavors, clar, si agafes el calendari, dius, bueno, quin cap de setmana em quedé? Ah, doncs cap. Ah, doncs tampoc pot ser. Doncs també faig alguna cosa. I aquest és el dia a dia dels comuns, que jo penso que ens mata les ganes de fer coses per la nostra parròquia.
Bueno, o repartir també doncs, l'afluència turística i que els que tinguin també més preferència per una cosa o l'altra, que puguin repartir-se. El fotut és que si t'agrada tot, tens que triar.
És així.
És així. Una cosa que ha fet el Comú de Canillo ha reforçat l'ordenació sobre l'accés rodat als camins i ha plantejat una fiança per les competicions esportives, perquè bé, doncs, ja no és forçament una qüestió de desgast, però deixalles, no forçament la gent és curosa quan doncs, utilitza l'ambient natural. Bueno, potser és un exemple, una reflexió per altres comuns, no? a fer això, perquè no sempre els que organitzen esdeveniments esportius tenen la mateixa, diguem, sensibilitat en el medi ambient. Lògicament sí, però sempre ens trobem un paperet o deixalles després d'un esdeveniment.
Bueno, és així, és a dir, regular l'accés al medi natural penso que està bé, i així ho vam fer nosaltres també a Sant Julià. Esdeveniments esportius, jo penso que ja hi ha una regulació prou clara, és a dir, fins i tot hi ha una empresa que té que fer un estudi d'impacte ambiental abans de la competició, fer el seguiment durant la competició i amb un informe que tanque tot aquest esdeveniment, no? Per tant, la teoria sobre el paper ja hi és, els estudis es porten a la pràctica, també val a dir que em sembla que és per sobre 150 participants, però al final, darrere tot això, per mi sempre estem en el mateix lloc, és un tema de la persona que està en aquest món, no? No cal parlar de competicions, Enric, tu vas en bicicleta, quantes vegades a la vora de la carretera trobes el paperet del no sé què
o de la barreta o del gel?
Això vol dir que cada vegada que es fa un esdeveniment ciclista és quan es lie? No, això és una qüestió d'una persona, d'un impresentable que ha tirat un paper a la cuneta, no? Doncs penso que amb la resta passa el mateix. Crec que hi ha més vigilància en una competició, la que sigui, que en el dia a dia que la gent hi va a títol personal.
Sí, això és una cosa, malauradament, que l'incivisme és trist, però hi és, perquè hi havia dades que no me'n recordo quants quilos de tonelada del COEX va recollir l'any passat de brossa a les voreres.
Bueno, però jo trobo, realment, i coincideixo plenament, a mi m'agrada fer muntanya, bueno, tu ho saps, i jo camino i bueno, faig alguna petita cursa i tal, i sempre m'ha sobtat allò de soc capaç de portar una cosa a dalt i després buida soc incapaç de baixar-la. És una cosa que en el meu cap, suposo que sembla el cap quadrat, no? Tenia una part germànica que no m'ho permet entendre, però penso, ostres, si has pujat la barreta i te l'has menjat a dalt, la papereta el poses a la butxaca, que ni avulta ni pesa, i el baixes, igual que una llauna. Jo quan vaig a fer muntanya, després em trobo un refugi, que algú ha fet una fogata allà fora i ha deixat cremant allà les llaunes i tal, penso, t'ha de costar baixar la punyetera llauna, buida, plena, dius, mira, és que et pesa molt, però buida. Per això dic, però és un tema d'incivisme, és això, vull dir, ja va més enllà de si competeixen o no competeixen, perquè jo coincideixo que possiblement els que competeixen tenen poder més aquesta visió de ser més curosos, però molta gent va a la muntanya i no para atenció o no mesura l'impacte real que té malbaratar el medi ambient, que al final és l'única cosa que ens queda, eh? És el medi ambient. Aleshores, jo crec que és més un tema d'incivisme pur i dur de cadascú que no, i això no sé si s'ha d'ensenyar de ben petitonet o de més gran o no sé, fer cursos formatius, no sé exactament, però jo et dic que són coses que no ho he entès mai. O sigui, allò de tirar, llançar una cosa i pensar, però si ho has pujat cap de soca, vull dir, que ho portaves a la motxilla i ara no et pesa i no t'avulta i no sé, no sé, jo et dic, jo, i és més aquest punt d'incivisme que ens afecta a tots. Per això també ho veiem com algú va a la carretera, obre la finestra i tira quelcom per la finestra, i és igual si és una borilla o és una altra cosa, i després passa el que passa, no? Perquè la gent, no sé si o són inconscients o no, és que no sé, tampoc no, és que et dic, com queda fora del meu, de la meva lògica, no.
Bueno, potser hi ha una feina a fer, no sé si és a nivell d'Unió Hotelera, Turisme Andorra, uns tríptics per tenir a disposició del visitant, dius, escolta, de la mateixa manera que tu vols que respectem a casa teva, respecta a casa nostra si utilitzes el medi ambient.
La veritat, no sé com fer-ho, perquè és complex quan una persona pues, té una educació X, la que sigui, és una persona adulta, difícilment el canviaràs, no? Però el que sí que tinc clar és que per culpa de quatre aquí pagarem el pato tots i s'acabarà anar a la muntanya, s'acabarà les competicions, s'acabarà tot això per culpa de quatre que no respecten, no el medi ambient, sinó que no respecten res, bàsicament.
Sí, sempre paguen justos per pecadors, per dir-ho així.
Sí, però jo, per exemple, clar, ja et dic, és un tema educacional i el que et dic, el que no sé és com fer-ho, perquè si tingués la solució segurament ja l'hagués aportat, no? Però tu vas a països centroeuropeus i normalment al carrer no hi ha cap brossa de res. Cap. Jo l'any passat vaig estiuejar, vaig anar de vacances amb els meus fills a Japó, i el que et sobta és que a Japó no hi ha ni papereres al carrer. No hi ha papereres al carrer. La gent ho porta tot al damunt. O sigui, a tu ja et diuen que has d'anar amb una bossa, perquè si agafes qualsevol cosa, i si vols tirar una cosa de plàstic, et diuen que ho portis a la botiga on ho has comprat. O sigui, ningú agafa les coses d'un altre. És a dir, té una mentalitat molt clara, i la gent acaba portant una bosseta i la brossa la tira a casa seva i la recicla a casa seva. I la separa, i això és un tema educacional. I no veus rep el carrer tirat. I com a molt, on hi ha les màquines expenedores aquestes que agafes coses i les compres, allà hi ha un cistellet. I la gent allà, pues, si s'ho pren allà, ho pot tirar allà. Prou. I escolta, i la gent no ho tira pel carrer. Llavors, vull dir, aquí, no serà que no hi ha papereres aquí, eh? Perquè a cada cantonada en tens una, i creuant el carrer en tens una a un costat i una a l'altre, perquè la gent no hagi de creuar el carrer. Clar, i veus que continua la gent tirant coses a terra, penses, bueno, és que aleshores ja... dius, és que no saps quina és la solució. Ara, ja et dic, tu vas a Centre Europa, tu vas a Àustria i no trobes un paper a terra, eh? Tu vas a Zurich i no trobes un paper a terra, eh? Tu vas a Munich i no trobes un paper a terra. Ara, tu vas més al sud, i per desgràcia, doncs, bueno, tenim tots una certa tendència a ser més deixats, deixem-ho així.
Jo, una mica parlant del civisme, a títol anecdòtic, res, evidentment no és per norma general, teníem a Sant Julià un veí que al vespre llençava la finestra, per la finestra, la brossa, a baix dels contenedors. Fins que al final, bueno, vam haver de plantar algú allà que mirés a veure qui quan tirava la brossa per la finestra i però és tremendo, vull dir que quan veus això... Dius, estem lluny de no tirar un paper a la muntanya.
Sí, teníem molta punteria, encara bé. El problema és que
no la tenia.
No,
però a més, has de tenir punteria i que el contenidor estigui obert i buit. També tampoc.
Sí, no sé si aquest tenia intenció que el fitxés al Morabanc per a jugar de bàsquet o potser ha tingut una carrera frustrada de jugar de bàsquet i no ens hi tallava prou, no? Però bueno, practicava, ho deixarem així. Anirem a publicitat i tornem a trobar el Gemma Joral i l'Enric Sorribas amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.
Si saps quan és el proper halving de Bitcoin, també som el teu banc. Arriba Crypto Wallet de Creant, el nou servei de compravenda i custòdia d'actius digitals per invertir amb la facilitat, la confiança i l'expertise del teu banc. Crypto Wallet és 100% digital i està operatiu des de la teva banca online de Creant. A més, la transferència d'entrada de criptomonedes és gratuïta, perquè ara, si ets criptoinversor o criptoinversora, també som el teu banc. Creant.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb l'Enric Sorribes i Eugeni Majoral. Bé, parlant de turisme, l'altre dia notícia, el registre dels allotjaments turístics no és una eina útil, no funciona, hi ha hagut, aparentment, doncs, no ha tingut el resultat que s'esperava per tema, doncs, de traspàs d'informació i tal, és potser posar una eina més que o no s'ha utilitzat bé, o no s'ha explicat bé, o no es fa servir, també.
Bueno, jo diria que tampoc s'ha inventat massa la sopa d'alls. Segurament aquesta eina existeix en d'altres llocs que sí que funciona, i bueno, pues aquí no ha funcionat, entenc, per diverses raons. Pues una, per falta de voluntat, i quina és la falta de voluntat? No sé, però en tot cas entenc que en el moment que això es va posar en funcionament, doncs estava més que provat i més que demostrat que això hauria de poder funcionar.
Sí, perquè és sobretot un tema d'estadística, que deien que les dades no arribaven, i entre finances i turisme, dius, caram, dius, dos diguem, departaments o ministeris que tenen que ser propers, perquè un depèn de l'altre, per dir-ho així, que interessa els ingressos que hi ha d'IGI i de més coses, dius, caram, que no hi és el que dius tu, no? Dius, sorprenent.
Sí, sorprèn, i al final dius, en el moment que això s'implementa i que es tira endavant, que entenc que en el moment que això es va fer de la mà, o si més no, amb l'acord del col·lectiu en qüestió, bueno, doncs un cop posat en marxa no funciona, no deixa de sorprendre, no?
Amb la problemàtica afegida que, evidentment, com són allotjaments turístics, que pot d'una certa manera desviar, volent dir, bueno, quina utilitat tenen, quin model de negoci tenen, si ho fan encobert o ho fan declarat, o sigui, ja, dius, obres la porta a tenir mals pensaments, per dir d'una manera.
Bueno, el fet de que això no hagi funcionat, doncs a mi, personalment, em porta cap aquí, no? És a dir, per què no ha funcionat? Quin és el motiu pel qual això no, la gent, l'empresari de torn, no entra en el joc d'omplir les dades i transferir-les cap allà on toquin i fer el que toque, no? Però bueno, en tot cas entenc que han afegit amb tot això la problemàtica de la manca d'habitatge, que també deu generar un cert neguit en el moment d'omplir aquestes dades, no ho sé, però la veritat és que sorprèn.
Bueno, és una miqueta també el que es va queixar la professió hotelera quan es va voler implementar la taxa turística, que diu, bueno, molt bé, aviam, nosaltres quan viatgem, doncs hi ha una taxa turística segons el municipi, el país o la ciutat on vagis. A partir d'aquí, dius, aquí nosaltres és una font d'ingressos també que no existia, que es fa, que és molt moderada, i també hi ha hagut discrepàncies, dius, aviam, si és un ingrés més.
És un ingrés més, és una taxa, com tu bé dius, moderada, que ja hi estem acostumats, perquè ves on vulguis pagues aquesta taxa, i per tant, bueno, tampoc veig quin és el problema amb haver ficat aquesta taxa i amb que, bueno, que hagi generat aquest enrenou, no?
Sí, perquè de fet, si fem una comparativa amb l'IGI, entre el suportat i el repercutit, per dir-ho de manera, també fas una miqueta, no diré de banc per al govern, dius, amb la taxa era
el mateix.
Quasi el mateix sistema, l'única cosa que tu recaptaves i després reverties, no? Però és potser aquests mecanismes que encara alguns no estan acostumats, o costa, o els molesta, per dir-ho d'una manera.
Bueno, és el que, sí, és el que dius tu, al final, és a dir, demano un euro tu per després donar-lo al govern, només faig que de caixer, aquí no faig res més, ni perdo ni guanyo, quan més pugui transferir al govern és que més he facturat, no? Però bueno, sí que suposo falta encara aquest hàbit, no? aquest costum impositiva que a poc va arribant, no? Però que encara entenc que hi ha, pues, hotelers en aquest cas que no hi estan massa acostumats.
Sí, són perceptes comptables, potser que molta gent encara funciona, doncs, a la vella usança, no? Com dic, no, aquí no hi ha taxa turística, no la paguem, l'IGI va ser nou fa uns 15 anys enrere per molta gent també. Però bueno, és una evolució també de la societat i del sistema econòmic, també del model de societat.
Sí, però, bueno, però no és un invent, com ha comentat abans el Josep, d'Andorra, eh? Vull dir, fa molts anys que això corre per molts països, i en algun país la taxa és bastant elevada, eh? I a la ciutat, més que un país, la ciutat, perquè cada ciutat, al final, això és un tema municipal i cada ciutat fa el que considera oportú, però això passa a tot arreu, i a més hi ha llocs que va a part de la factura, és a dir, tu tens la factura i a part tens la taxa turística. I ja recordo, a més, en una època, la taxa turística l'havies de pagar, ara ja no, eh? Però en algun país l'havies de pagar amb cash. Sí, tu pagaves amb targeta tot, però la taxa turística era un tant i l'havies de pagar amb cash. A l'època, eh? Parlo de l'època. Ara ja fa molts anys, però que és una cosa que és prou recurrent i ha anat pujant. I primer era un euro i després per nit i per sona nit i després això va incrementant i hi ha ciutats que tenen uns imports bastant més grans. I es paga a part, eh? Vull dir, ja recordo que era haver liquidat o tu ja has pagat per anticipat una reserva i arriba, escolti, que sàpiga vostè que ha de pagar la taxa i la taxa va a part.
Sí, són, bé, són particularitats que doncs, alguns encara costa tenir present. Una cosa que tenim present, però de cara al 2030 hi haurà una línia d'alta tensió entre Adrall i Andorra, una connexió més a nivell elèctric, fa falta temps a tenir-la. És cert que amb l'augment poblacional que ja hem tingut i que tenim, la sol·licitud energètica també està present.
La sol·licitud energètica està present, una vegada més... missatges diferents. 2030 la independència energètica del país havia d'estar no sé què, no sé on, i al final el 2030 una nova línia que ens aporta energia, no? Per tant, missatges que es contradiu l'un amb l'altre. Bueno, sí, al final aquesta línia que puja d'Espanya doncs entenc que és necessària, i com a país tenim la gran sort de poder penjar tant de França com d'Espanya. A títol d'exemple, l'apagón que hi va haver aquí a Espanya, aquí no ens en vam ni assabentar més enllà de que pels mitjans, no? Però bueno, al final el mateix, penso que hauríem de centrar una mica què volem energèticament. Fa no sé quants anys que es parla de les eòliques del Maià. Vale, que no és que estigui massa d'acord, si més no a nivell visual. Però bé, en tot cas, si la decisió del país és d'anar a buscar aquesta independència energètica, fem uns plans, anem, seguim-los i seguim-los fins al final. No pot ser d'anar a signar on sigui, perquè queda molt bé sortir a la palestra, que signo a la COP no sé què, uns acords a 20, al 50 i que el segon any ja no els estem complint. Això no pot ser. És a dir, si signem hem de ser seriosos i anar fins al final. Si es diu que es vol ser independents energèticament, marquem uns plans i els seguim fins al final. I si no, diguem-ho també, penjarem d'Espanya i de França i incrementarem les línies d'alta tensió i ja està.
Sí, difícil, millor tenir una roda de recanvi, no?, per dir-ho així.
No, està clar. Jo crec que, a més, una cosa no és incompatible amb l'altra. És a dir, tu pots ser, o pots anar a la independència i, per si de cas, i és el que comentava el Josep, sort que tenim aquesta... aquesta connexió pel nord i pel sud, que aquí ens permet doncs, més un cop sortir airosos, no?, d'una situació d'aquestes. Però és el mateix, has de planificar a llarg termini el que vols, perquè 2030 és demà, eh? Vull dir, no ens pensem que és d'aquí... 2030 és demà. O sigui, tot el que comencis a fer ara ja va estar, i més amb una infraestructura d'aquestes que requereix una planificació, un temps... fotre les infraestructures, i no sé, dir, vaig a casa, poso l'endoll a la paret i ja... ja funciona. Per tant, està molt clar el que s'ha de fer i com s'ha de fer, però ja, i això és aplicable no solament a l'energia, sinó també a l'aigua. Aquí ens pensem que l'aigua és il·limitada i arribarà un moment que tindrem el mateix problema que podem tenir a nivell energètic.
Cert que la dependència energètica va lligada doncs, amb el volum de visitants, de persones que tenim i a tots els que som cada vegada més al país. Cert que es deia que podíem assumir fins a 12 milions de persones, si a 8, estem entre 8 i 9 com a algo l'any passat, 9,2, si no recordo malament, dius, caram, si arribem a 12, a nivell de trànsit, a nivell de recursos, a nivell d'electricitat, a nivell de moltes coses, dius, Déu-n'hi-do, el que necessitarem de més també per fer funcionar i que funcioni.
Sí, està clar que és tot, és infraestructura, és carreteres, és tot, és aparcaments, és l'aigua, és l'energia... si parlem d'energia, com bé fèiem una estoneta, ho estem passant tot ho estem passant a l'elèctric. Vehicles, calefaccions, estem prenent el gasoil per passar-ho a electricitat, que està molt bé, és una energia neta, tot el que volem, però al final això ens porta pues, a el que ens porta, no? Ja no arribem, necessitem una nova línia d'alta tensió que pugi de l'estat espanyol. Bueno, planifiquem-ho tot això, no? Tampoc ens cal ser els primers de l'escola, no ens cal ser el primer país en tenir tot elèctric. Planifiquem-ho i mirem fins on podem assumir-ho.
Sí, ara quan dius electricitat, energia neta, depèn de quina manera genera, perquè, per exemple, si agafem el cas d'Alemanya, que estava en contra de les centrals nuclears i ara estan cremant carbó per fer electricitat, dius, estàs, diguem, posant els bous davant de darrere el carro, per dir una manera.
Però és que jo crec que això s'està plantejant de molt malament, eh? I no sóc un expert en tema energètic, però és qüestió de fer números, i amb números sí que una miqueta encara toco alguna cosa. Electrificar-ho tot, a hores d'ara, amb la capacitat elèctrica que hi ha per l'Europa, és impossible. I això no cal ser enginyer, eh? Vull, no cal ser un expert. Per tant, vol dir que en algun punt alguna cosa s'ha de fer, i és o mantens les nuclears, i aleshores, que no sé si és molt o és poc, o les pots millorar, això no ho sé, però l'energia que et pot venir elèctrica, pura i dura, generada, no dona per cobrir-ho tot. Això és impossible. Aleshores, has de veure de quina manera la generes. Això també s'està parlant, no sé, em sembla que l'horitzó també és 2030, que a Europa no es podrà utilitzar el gas. Sembla collonut, eh? Però, escolti, totes les vivendes, la majoria de vivendes d'Espanya van amb gas. I jo, per exemple, a Barcelona, jo tinc el gas natural i el calentador el tinc a gas, perquè tota la vida m'havien dit que havia de ser a gas. Ara, no, ara tornem a l'elèctric que tenien a casa els meus pares, que a l'època ens van dir que no. Sí, això al final, bueno, si tots tirem d'electricitat, com ho farem? I a part, ja entrem a la següent derivada, el cost. Molt més econòmic el gas que l'electricitat, aleshores, qui ho pagarà? Perquè això al final, el que parlàvem abans inicialment de les estadístiques, el paper ho aguanta tot. Però després, quan això baixes al terreny humà, doncs m'agradaria saber si tot el parc automobilístic es pot fer elèctric, crec que no, on posarem totes les estacions de recarga perquè això funcioni, i quan tu a la nit tothom posi el vehicle a carregar, perquè el que faríem tots és que el sistema no et peti. Perquè clar, vull dir, no sé, el país, el parc d'automòbil que té el país, li poses tots a carregar-los tots alhora, i jo tinc els meus dubtes en carregar d'aquesta així, que més el consum normal del frigorífic, la tele, que el país no se'n vagi a Norris. I parlo d'Andorra perquè és el que és més fàcil de veure, perquè són 80.000, 88, però tu ho poses a qualsevol país i és un festival, eh?
Sí, és cert que la dependència energètica serà potser el gran repte del futur, perquè ja som cada vegada més sobre el planeta i cada vegada volem més recursos i necessitem més recursos.
Bueno, però totalment has de veure el consum que té avui en dia la intel·ligència artificial. Solament posem aquesta tonteria. El primer trasto que es va fer d'intel·ligència artificial, solament amb consum elèctric, va costar 100 milions de dòlars. La xifra que tenim tots damunt de la taula. Clar, no...
A la cartera, per dir-ho així.
És la xavalla que tinc avui aquí, mira, a la pare. No, però, clar, ara imaginem que això tothom ho acabem utilitzant, perquè evidentment ens hi posarem tots, perquè no és la Wikipedia, és una cosa molt més profunda. Si ja ens hi posessin tots i el sistema comença a anar, vull dir, consumeix molt, molt. I això, vull dir, la gent no som conscients, però anem posant cosetes i totes les anem electrificant, totes. Avui en dia tots portem, o posem el mòbil a carregar, va a la corrent, els auriculars, va a la corrent, els micròfons, tot. La llum, tot, és tot. Tot. I ho estem focalitzant tot amb una energia que no, bueno, jo crec que no dona. El que hem de mirar, que igual algú la sap i la té amagada en algun lloc i algun dia sortirà, però jo el que sí que tinc molt clar és que la solució elèctrica solament no ho és.
Prova d'això és l'apagón. No podíem ni anar a sopar, perquè no podíem passar la targeta.
Sí, sí. Tant, és que no podies fer res.
Res.
No.
Sí, sí. Gasoil, res.
Va ser un dia que la gent es va donar compte de lo que era esclava, no? per dir una manera. Una cosa, avui 25 de juliol, a vegades em fa gràcia dir que, mira, penseu que d'aquí 5 mesos és Nadal, que ja ens hi trobarem aviat. Però bé, 1909 va haver-hi, doncs, el Louis Blériot, que va ser el primer que va creuar, doncs, el Canal de Mànega amb un aeroplà, per dir-ho així, amb energia, doncs, fòssil. Avui dia, doncs, hi ha un francès que farà una prova, el Frank Zapata, amb un giny que s'assembla a un dron, mig tèrmic, mig elèctric. Aquesta mobilitat, ell vol promoure, doncs, una mobilitat individual, fàcil de pilotar, que no faci falta llicència de pilot d'avió, tal. Bueno, és una primera prova, però qui sap, potser d'aquí 20 anys a Andorra ja no tenim trànsit per les carreteres i tenim una part dels visitants que en venen volant amb aquest tipus de ginys.
Sí, però jo el que sí que tinc molt clar és que necessitaràs una pauta a seguir. L'exemple l'han vist amb els vehicles de mobilitat individual. Fa 4 dies, 5 anys, més igual, els patinets podies anar d'una manera i com anaves, i en el moment que això s'ha fet viral, no? I, o s'ha massificat, has de tenir normes, perquè no vull imaginar-me una col·lisió aèria amb dos drons, amb algú a dins. O sigui, aleshores, que hi haurà d'haver alguna regulació, segur, que la gent haurà de saber on va, segur. Des de dalt, no sé si la gent sabrà orientar molt bé o poc, i hauràs d'anar mirant el GPS cap on vas, a la dreta o a l'esquerra, perquè tu, no sé, tu surts ara de Ponts, igual et penses que vas a Andorra i te'n vas a Tarragona, Vull dir, així des de l'aire, com no tinguis molt clar, i allí no hi ha indicacions de vagi a la dreta o vagi a l'esquerra.
I núvols.
No, això a part, sí. No, i després que et pugui venir una tempesta elèctrica, com algun cop et pot venir, sobtada, No, i, o un cop de vent, o... Bé, jo crec que per certes coses poder sí, però de manera, a hores d'ara, amb les capacitats que hi ha avui en dia, fer-ho massiu costa més.
Jo no sé si... Jo no sé quan tardarà, però estic convençut que veurem això, i n'estic convençut perquè vaig tenir l'honor, diguem-ho així, d'atendre una gent quan era cònsul a Sant Julià, que bueno, buscaven un espai, crec que ho puc dir, no crec pas que sigui cap secret ja, que buscaven un espai aquí al país per fer un drone port, un port de drons. I aquesta gent, bueno, estava treballant conjuntament amb fabricants per fer transport, no particular, però taxis, entre cometes, amb dron. I, bueno, si em sembla que aquest projecte està tirant endavant, no aquí al país, perquè al final aquí al país no van saber trobar on ni com, però al nord d'Espanya. Sembla que això tira endavant cap allà.
No, això tira, sí, no, jo que deia que no serà massiu, he dit jo,
I... Massiu potser encara no, però jo crec que arribarà. Jo crec
no,
que...
Sí, però ja tens una regulació, ja, no? Diu, sí, que no necessitis el carnet, i no. Tu que no pots fotre's amb algú a l'aire i dir, escolti, miri, no. Com si portés un dron i vostè li va fotre amb l'aparatet.
Comparteixo plenament que caldrà un permís, uns mínims, una regulació, unes normes de circulació. Això no estic convençut.
I potser també saber-te orientar, perquè no tens carreteres per dalt.
El permís sigui més complex que el de la moto de la 50 centímetres cúbics.
Sí,
o també quan sap totes les hores de vol que necessites per un avió o un helicòpter, que potser hi ha el propi giny tingui una certa autonomia com un cotxe autònom, per dir-ho així, per treure una part d'aquest pilotatge. Ara, també estàs esclau de la fiabilitat electrònica i del marge d'error, o sigui que estàs en l'aire, no estàs al terra, també.
Bueno, i de la bateria.
Sí, bueno, aquí és mig, és meitat tèrmic, meitat elèctric, però bueno.
Sí, però em sap molt bé.
Que no et falli una o l'altra.
Està clar, però al final la teva capacitat de mantenir-te a l'aire és la que és, I aquí això s'ha demostrat moltes vegades, que fas un vehicle elèctric que teòricament té 600 quilòmetres, es té en unes condicions molt determinades. Si li poses més pes i li poses més velocitat i tal, ja igual te'n vas a 300. I després sabem que la duració és la que és i al final ho has de planificar molt bé,
Parlant d'això, ara em ve al cap, que és un camp que tu coneixes molt bé, Enric, també a nivell d'assegurances, com ho regules? Perquè dius, quina responsabilitat, quines titulacions tens que tenir... Clar, aquí és una altra cosa.
Bé, això s'ha vist amb el que dèiem, el tema de les patinets elèctrics, bàsicament, o les bicicletes d'abans, que ara també ha canviat una miqueta. Abans la bicicleta anava dins de la pòlissa de la llar i era un... no passa res. Quan van començar a entrar els patinets ja es va començar a marcar com una necessitat, perquè el risc d'un patinet és molt més elevat que el d'una, normalment, que el d'una bicicleta per ciutat, i ara ja ha sortit la darrera norma de circulació que s'ha aprovat. Almenys ara parlo del país veí del sud, on tot aquest tipus de vehicles ja estan ara molt regulats, posa tot dins del mateix pack, has de tenir un permís determinat, una assegurança determinada,
una edat també mínima,
una velocitat màxima, un casc, o sigui, has de tenir una normativa molt clara, perquè s'ha vist que, et dic una cosa, és que en circuli un, que et fa molta gràcia, l'altre és quan a Barcelona, per exemple, vas a creuar un carrer i tremola, no? Perquè a més hi ha algun patinet que a més d'aquests trucats, que anaven a 80 per hora, i vas, anar a 80 per hora amb un patinet d'aquests, vull dir, realment, has de ser un descerebrat, i quan hi van dos, i jo també els he vist, o algun que algun cop ha sortit algun vídeo, per l'autopista, i penses, hòstia, vull dir, tu realment, fotre't amb això per l'autopista, amb la moto, ja, si ets motorista, ja fa respecte, vas amb un patinet i pensa, amb una rodeta així petita, et fos a 80 per hora, però jo, a nivell d'assegurança segur que hi haurà, aniràs vinculat a la regulació, però és el que diem, hi haurà un permís segur, hi haurà unes normes bàsiques, hi haurà unes dimensions també determinades, i després, aquí on jo veig que serà més complicat, serà en cas de col·lisió, la responsabilitat quina és? O sigui, qui l'assumeix? Perquè vull dir, un vehicle està molt clar que tens una norma que ja, el de la dreta té preferència si piques no sé què o si va per darrere. Però si suposant que era col·lisionessin dos, que també aparentment hauria de ser difícil, però vés a saber tu, aleshores, clar, qui és el culpable, no? I, perquè aquí sí que dubto que hi hagi testimonis allà que diguin, no, miri, escolti, i quan caiguis a certa alçada no tindràs opció de fer parte, eh? Vull dir, aquí sí que directament s'ha acabat el joc.
Sí, és que aquí estàs en totes les dimensions, diguem, no estàs en terra ferma. Quan parlaves dels patinets, sí que l'Ajuntament de la Seu ha regulat l'ús dels patinets elèctrics, perquè també, per lo vist, hi havia una miqueta de tot. Bueno, són coses necessàries perquè, si no, és diguem, que em pengi i despenja.
Bueno, és així, sempre passa amb tot, no? Tot són regulacions. L'altra cosa és que després siguem capaços de fer-les complir, perquè aquesta és una altra de les pel·lícules, no? Fer una norma és molt fàcil, al despatx, escrit, quedem tots coberts, perfecte, però després al carrer, doncs, ningú ho fa complir. Agafo un exemple, que és el tema dels gossos. Hi ha una norma escrita més clara a l'aigua, i després resulta que a la pràctica pues, és molt difícil de fer complir pues, els patinets, evidentment que s'ha de regular i tot el que vulguis, però després el difícil és fer complir aquesta regulació.
Bueno, no és una regulació, una cosa que doncs, es modificarà. Hi ha hagut bastanta crítica per les línies aquests canvis en les línies de bus. Aparentment, a partir del dilluns que ve, hi ha una parada a prop de l'hospital de la L6. Bueno, són rectificades a savis, com es diu, però és cert que potser doncs, de tots aquests canvis hi ha alguns ajustaments, com deia el secretari d'Estat, el senyor Forner, que es tindran d'acabar de fer. O sigui que, per lo vist, hi ha ajustaments que s'estan fent.
Bueno, està bé, i al final ho has dit tu, eh? Rectificar és de savis, i si les coses no estan bé i es poden millorar, doncs s'ha de millorar. Toquem el tema de les línies de bus, és un tema superdelicat, perquè que el bus passi a l'hora i al gust de tothom també és molt difícil. Per tant, sempre hi haurà crítica amb el tema de les línies de bus. Nosaltres ho vam patir a Sant Julià quan vam instal·lar el bus als quarts. Vam passar de no tenir bus a tenir un bus, però quan vam tenir el bus no estava al gust de tothom. N'hi havia gent que volia baixar a les 9, d'altres que volien baixar a les 11, i només hi havia un viatge o dos concretament a Certés. Bueno, pues, clar, és que al final els serveis, jo sempre dic el mateix, no és el servei que volem, és el servei que podem pagar. Vostè està disposat a pagar 15 euros per viatge? No, per això agafa un taxi. Pues, bueno, pues un bus gratuït, a més, doncs, dona per un viatge o dos al matí i un viatge o dos a la tarda. I, per tant, és un tema molt complex i insisteixo que si les coses es poden millorar, s'han de millorar i penso que és el que està fent el govern en aquest cas.
Sí, coincideixo plenament amb el que diu el Josep. Jo crec que, al final, la solució de Pareto és la més eficient. La Pareto és aquella de dir, escolta, no tothom està al 100% content, però 80% estem satisfets. I al final és el que comenta ell. Tens un transport gratuït, escolta, al final, que si vols una cosa particular, privada, que a més no hi hagi gent, i no sé, demana't un taxi. Però aleshores ja assumeix que el taxi costarà 15, 20 o 25 euros. No passa res. Però si tu, al final, et vols aprofitar d'un servei que s'està proveint, assumeix també que igual has de caminar 10 metres o 15 metres o 3 carrers per arribar a la parada, eh? Perquè, escolta, bueno, jo també m'ho veig perquè jo vinc de Barcelona i Barcelona, home, caminar 2 o 3 carrers era el mínim, no? I si fes un transbordament amb el metro, com et toqués el de Passeig de Gràcia, aquell és etern i no s'acaba mai, no? I al final això, diguem-ne, com ho he vist de petitonet, per mi això ho tinc interioritat i no ho veig res greu, però, clar, si el que volem és que la parada la tingui davant de casa, que a l'hora que jo vulgui passi, que sigui puntual, que em deixi allò, que vagi sentat, i no sé què més, i que la música ambient sigui meva, hosti, doncs igual agafa't un altre vehicle, no?
Això es diu un Uber, no? Potser
sí, per això t'hi vaig dir, no, per això t'hi vaig dir, però que a vegades ens falta, no? Que és a dir, quan no ho tens, val? I quan ho tens, no m'agrada, o no? Millor que abans estaves, no?
Del que dius tu, i ho hem comentat amb altres convidats en altres tertúlies, el que és gratuït, com deia el Josep, la gent ja ho dona per adquirit i a més no ho valora i ho critica, quan és un esforç, diguem, de la comunitat, perquè el que deies tu, Josep, és, bueno, doncs molt bé, doncs de foc i lloc, en lloc de pagar, per dir alguna cosa, 100 euros per persona, em pagareu 110 o 120. Ostres, i per què? Doncs perquè hi ha aquest sobreservei que 4 o 5 persones o 15 persones han demanat. Quina és la reacció problemàtica?
Bueno, sempre estem igual, és a dir, jo crec que la gent no és conscient, o no som conscients de manera general, que el comú o el govern no el fabrica el diner. És a dir, són els nostres diners que estan administrant Per tant, si demanem molt i el govern ens ho cedeix, d'alguna banda ho haurem de pagar nosaltres també. I aquest joc la gent no l'entén. Jo em trobava al comú que molta gent venia a dir no, és que volem que davant de casa hi hagi fanals, hi hagi l'allumnat de Nadal, hi hagi. Jo sempre deia, jo també voldria. Dic, però és que el que no sou conscients és que els diners no els fem a baix al soterrani. Esteu disposats a pagar més foc i lloc? Home, ja paguem prou. Bueno, doncs clar, aquí al final hi ha una bossa de diners que entra i una bossa de diners que surt. Després, majoritàriament, sempre ho acaba ben igual. Tregueu el sou dels polítics i amb això ja farem. Sempre ho acaba ben així. Bueno, al final, quan estàs en un lloc així també has de tenir paciència i aguantar el que diuen, no? Però no és tan evident gestionar el servei, perquè tothom vol el millor servei i el menor cost. I estic d'acord amb el que dius. Tot allò que és gratuït, la gent no ho valora.
Doncs sí, Enric Sorribes, moltes gràcies per haver vingut avui.
A vosaltres.
Passa un molt bon estiu.
Això, i bon estiu a tots. I ens veiem a la següent temporada, si tu vols.
Ah, exacte, a la següent temporada. Gemma Geral, moltes gràcies per haver vingut avui també.
Gràcies per deixar-nos dir la nostra, un cop
més. I tant, passa-te un bon estiu. Disfruta molt les festes de la teva parròquia.
Sens dubte, així serà.
Que arrenca avui. Nosaltres ens acomiadem d'aquesta primera part de la temporada, per dir-ho així, de la tertúlia. Ens tornem a trobar el 9 de setembre, normalment el dimarts dia 9. Que gaudiu d'un molt bon estiu, passeu-vos-ho molt bé, i us dic, fins al setembre.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.